Molt bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes. Benvinguts al programa Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars i la Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte, en companyia del Salvador Guillermo. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Després d'una absència una mica prolongada, doncs ens recuperem. Donem
la benvinguda
feina, la feina. La feina que no et deixen viure. Molt bé, el Marcos Paradeiro, ell té molta feina també, però compleix amb la seva, amb la seva cita habitual. Ell és el subdirector d'Article 14, un digital que val la pena mirar-lo de dalt a baix perquè està molt i molt bo. I el Juan Carlos Valero, que és el director de Relacions Institucionals de Vocento Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Molt bona tarda.
I benvingut.
Ben trobat.
I el convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Xavier Panés, que és el president de la patronal CECOT, el patronal del Vallès, la patronal de la petita i mitjana empresa, i també vicepresident de Foment del Treball. Senyor Parés, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per compartir aquesta conversa amb nosaltres.
Gràcies.
Estem a la recta final d'aquest 2025, a punt de començar el 2026, un any que es presenta amb molts reptes. Vostè, a la nit de l'empresari de CECOT, va apuntar uns reptes interessantíssims, no? Que sobretot afecten els perills que té el nostre estat del benestar, no? Amb molts de les assignatures pendents. Ens podia fer tres titulars del que va comentar aquella nit, que va ser interessantíssim.
Aviam, sí, i tant, però no seria, jo no crec que sigui un repte pel 2026, el 2026
per començar
el
a treballar,
passarem,
el per començar passarem, a treballar.
Però que a mig termini, sí, n'estic convençut i crec que les dades així ens ho diuen, doncs que tenim un repte que és mantenir el que tots volem tenir, que és aquest estat del benestar que ens dona una sèrie de serveis, que ens defineix els europeus com a europeus. I per això s'ha de poder mantenir, i moltes vegades les estructures que estem sobre les que estem construint dona la sensació que no ens porten precisament cap aquí, no? Perquè això bàsicament costa diners, i aquests diners que necessita l'Estat surten d'algun lloc, i aquest lloc doncs és dels ciutadans. I aquí, quan dic ciutadans, dic persones
tothom,
físiques,
no?
I
tothom.
Jurídiques.
Aquest estat on està s'ha d'estar regant permanentment, és com un jardí, no? Si no el cuidem, se'ns en pot anar no res.
Exacte,
no?
Sí. Però regar-lo s'ha de regar, però després quan creix la branca també s'ha de saber podar, perquè
I
segueixi...
I les males herbes també.
També, que n'hi ha, i van creixent molt. Efectivament, Salvador. Però sí,
jo fèiem la
primer el risc que tenim de que això doncs no es posi no desapareixi o no es redueixi excessivament, i per mi el problema és que si no fem res això ens portarà un desastre en quant a les finances públiques, que és qui ha de pagar això. Que les finances públiques, insisteixo, i també vaig dir-ho aquella nit, i però em sembla que toca repetir-ho de tant en quant, és repetir que el diner públic no existeix, que el diner públic és una fal·làcia. Tot el diner sempre és privat, el generen sempre els privats. El que passa que quan passa a les mans de l'administració ni diem diner públic, però el diner sempre surt dels privats.
I per tant l'administració pública ha de saber gestionar, administrar bé i repartir bé aquests diners públics, que són de tots.
Però no a curt termini, això, només, no a curt termini, sinó a llarg
Salvador
termini.
Que no, però bueno, després, no. Ara el senyor Panés vol dir la seva, que
no,
és...
Bueno, sí. Digues, Salvador, i tant.
Tema perquè ho ampliï. Jo crec que els anglosaxons tenen molt clar que el diner públic és un diner de tots, com deies tu, no? Però a vegades els països més llatinoamericans, més mediterranis, entenen que a vegades el diner públic és de ningú. Sembla que ara
la matís és
rellevant, eh?
Salvador, no em referia tant.
Jo he vist ministres que per haver pagat, jo que sé, un llibre, amb un llibre seu, amb una targeta del seu càrrec, han dimitit. Això aquí és que ho fan algun i el porten a tractament psiquiàtric, no?
Però jo no em referia tant en això, sinó al fet
percepció...
que el diner sempre es genera en l'àmbit privat.
Òbviament.
En l'àmbit privat, i després quan passa allà és diner públic, i en el moment que és diner públic i n'hi diem així, aquell diner efectivament és de tots. I gestionen el diner a tots, que per
sí,
això estan...
Si tu tens la percepció de que no tens responsabilitat perquè no és de ningú, l'administració d'aquest diner és molt diferent que si tens la responsabilitat de que has de donar després a comptabilitat, és a dir, donar compte, rendició de comptes, de què has fet amb aquest diner.
L'has de saber administrar bé,
sí.
Com fas amb els teus diners quan reps una nòmina cada mes i distribueixes els diners de la teva nòmina, no?
Efectivament.
Molt bé, doncs, Valero, Marcos, vinga, som-hi.
Sí, diner públic, que per exemple en Catalunya bueno, tenim una pressió fiscal elevada, la més important del Regne d'Espanya, perquè tenim fins a un total de 18 impostos més que la mitja de la resta de comunitats autònomes. Per tant, hi ha molt de diner públic, no? Que passa de les mans privades a gestionar públicament.
Sí, sí.
Creu que es gestiona prou, que aquesta pressió fiscal és rendible, és eficient, o pensa que és excessiva i que ens fan la competència, per exemple, la Comunitat Autònoma de Madrid, fent rebaixes d'impostos importants?
Bé, crec que el diner públic, o sigui, el diner que arriba a mans públiques a través dels impostos, la seva gestió és el que fa que sigui més bo o més dolent. I de fet, hi ha països europeus que la seva pressió fiscal és tan o més elevada que la nostra, però possiblement no tindrien tantes queixes com podríem tenir nosaltres, no? Al final és també què es fa amb aquest diner públic, no? I això en quant a l'utilització del diner. Una altra cosa és com el captes, aquest diner que captes via impostos, tampoc es pot generalitzar. Vull dir, l'estructura fiscal d'un sistema fiscal també pot ser més o menys encertada. Vull dir, poden haver-hi els mateixos, pot haver-hi la mateixa recaptació fiscal amb un altre tipus, amb una altra estructura impositiva i que pot fer molt més productiu aquests mateixos diners, no? I potser a vegades aquí el que ens falta no és reduir la pressió fiscal en quant a quantitat, sinó ordenar i tindre un sistema fiscal més coherent o més ben pensat per ajudar, doncs, a que això sigui una roda que vagi continuant amb el temps, perquè al final és el que diem tots, empresaris, treballadors, polítics, tothom vol tindre aquest viure com vivim, que no vivim malament, tenim una sanitat, tenim pública, tenim unes escoles, tenim una sèrie de coses que és de tots nosaltres, que ens l'hem pagat entre tots nosaltres i volem seguir tenint-ho. I això, doncs, ha de sortir d'algun lloc, amb el qual jo diferenciaria. Vull dir, jo quan es parla d'un excés d'impostos, potser sí, estic d'acord, però potser el que trucaria és més ordenar i fer més intel·ligents els impostos que paguem, no? I després, a partir d'aquí, després començarem a analitzar també com es fa servir aquest diner, perquè anem per fases.
És la segona
una
part.
Una cosa aquesta, no diu, bueno, una vegada els tinc, no, perquè els pots tenir d'una manera
gestiona,
o d'una altra,
no?
Què em faig, això, no? Exacte.
Sí, Marcos. Li volia preguntar pels salaris. Estem en un moment de l'economia, per fortuna, de més o menys creixement des de fa bastants anys. Vostè considera que l'estructura salarial, que els salaris estan ben ponderats, si els salaris haurien d'augmentar, si la mitja salarial és correcta, si no, si hi ha sectors que en concret estan malament ponderats, malament remunerats? Volia preguntar-li per això, per salaris.
Aviam, jo diferenciaria entre el que seria el concepte salari mínim interprofessional, que això és un tema, i una altra cosa és si els salaris són els adequats o no. Això ho determinen les taules de diàleg social entre empresaris i sindicats. En allà es pacten, bàsicament, entre altres coses, però la fonamental és determinar què es paga per la feina que fas, no? I en principi s'estan signant els acords, amb el qual tindríem que parlar de que efectivament
es paga com a mínim.
Sí, com a mínim, sí. Però aquests mínims són
mínims de, no ho dic perquè
que es pot pagar més.
Es pot pagar més de lo que surt a les taules salarials.
Exacte. Que passa, això dic que en aquest sentit es determina així. Evidentment hi han sectors que partint de la base de que s'arriben en acords perquè hi hagi una continuïtat doncs, tant de les empreses com de la feina que hi ha, doncs s'arriben aquests acords, i aquests acords doncs marca, com diu el Salvador molt bé, doncs uns mínims, no? I això ha de ser així, perquè si ens passem potser ja no discutirem cap més conveni col·lectiu perquè haurem tancat tot, no? O a l'inversa, no? Amb la qual cosa jo m'assento sobretot amb aquest concepte. Òbviament, els sectors de més valor afegit permeten pagar salaris més alts. I això és el que jo crec que hem d'anar. Quan nosaltres diem que hem d'intentar apostar perquè hi hagi un pes més important a l'economia de la indústria, no ho diem perquè sí. Ho diem perquè són sectors on hi ha un valor afegit que ha permès pagar salaris més alts, i aquests salaris més alts doncs permetran doncs que la gent, que tots nosaltres, tinguem un nivell de vida millor i que puguem viure millor. Bàsicament és això. Que això va en contra de no va en contra de ningú. Simplement és trobar aquest equilibri. Evidentment que hi haurà sectors on l'impacte de la mà d'obra és molt important i els salaris doncs són molt més reduïts, i que després cal fixar que això no se'n vagi pel terra. Evidentment, només faltaria. Nosaltres defensem que hi hagi cada vegada salaris més alts a nivell empresarial, com més puguem pagar millor, per suposat, i que el salari mínim interprofessional també es vagi adequant segons uns criteris, eh? Vull dir, si vols també en podem parlar, no? De l'última proposta que hi ha sobre el salari mínim, on tant des de la part patronal s'està fixant un increment de 1,5%, i en canvi per una altra banda s'està demanant uns increments del 7,5%, i els experts del ministeri i de no sé on es parlen d'un 3,5%. Vale. Tot està argumentat, eh? Vull dir, no tothom li sembla que té raó, però em sembla que la posició que defensem nosaltres és la més forta, la més coherent, tenint en base que ho agafen des del punt de vista de com es calcula això, no? Ara tampoc entraré en el detall, el Salvador, si vol, i ens ho pot explicar de sobres, però vull dir que la idea és aquesta. Vull dir, no és la de reduir salaris, al contrari, com més salari, més alt sigui el salari, millor per tots, sens dubte.
Salvador.
Sí, dues coses. Jo aprofito que entro tard, i com que segurament tindré que sortir d'hora, doncs aprofito.
Aprofita.
La confiança que tinc amb tots.
Vinga.
La primera és, hem parlat sempre molt de que a Catalunya, ell assenyalava que hi havia moltes més figures tributàries que altres indrets d'arreu d'Espanya. Per exemple, l'impost d'estades turístiques, la gent no sap, només és a Catalunya.
L'impost de, perdona, no?
D'estades turístiques.
La taxa turística.
Se li diu taxa turística, però el nom oficial és impost sobre estances turístiques. Però, i després tenim un recàrrec a Barcelona, que ara el volem doblar en 4 anys més.
Sí, sí.
Per tant, sembla com si el sector turístic, que és el que aporta un 10% del PIB, és el gran malhechor del que passa a l'economia. I a vegades, per això li hem de fer pagar. Hi ha altres que potser doncs no parem de donar-li ajudes, però hem de tindre molta cura amb el tema de crear o de determinar sectors dolents o sectors bons, perquè si no tindrem problemes. Però lligant amb això...
Perdona, però tu creus que se'ls posa un impost per ser malhechor? Jo dic el contrari.
Sí.
No, perquè és més gran, perquè genera més.
Però
es veuen, és una possibilitat de captar, no perquè siguin dolents.
Sí, però justifiquen el fet de que genera externalitats negatives, però segurament externalitats negatives es donen a altres sectors, i en canvi aquests altres sectors no s'hi cobra res.
Bueno, perquè també hi ha una part ideològica aquí que s'ha de considerar. No?
Estic dient això. Perquè jo, clar, jo no m'he trobat molta gent que em vagi tot el dia perseguint dient, oh, és que malament vivim perquè no parem de tindre turistes tot arreu, no? Jo crec que és una percepció que alguns volen transmetre, però que no és real. Òbviament hi ha problemes en determinats indrets en els quals hi ha un grau de concentració molt elevat, i possiblement la gent que viu allà pugui ser molt més sensible, però en cap cas tenim una turismofòbia arreu de la ciutat, afortunadament.
Ara.
Jo volia dir, en el sentit de que sempre s'ha justificat de que, com que tenim un mal sistema de finançament, hem de posar més impostos. No sé si sempre que posen un impost és que estem mal finançats, però ara em pregunto que segurament amb aquesta nova proposta del finançament singular, que segurament ve a corregir aquest mal finançament, no he vist a cap dels partits o amb els principals o els promotors d'aquest nou sistema de finançament que diguin i ara que els financem bé, allò que vam dir que teníem que pujar impostos perquè estàvem mal finançats, si millorem el finançament tindré que baixar impostos. No ho he vist. I en canvi sempre s'ha utilitzat com a argument per posar nous impostos i justificar-los. No cal que també tinguem una fiscalitat competitiva i no mirem de posar impostos, o l'impost al CO2 que paguen els catalans, però els que passen d'aquí de pas, que venen de València, de Múrcia, no paguen res i emeten el mateix CO2 que passa un català.
Però clar, això és una qüestió més política que empresarial.
No,
els impostos
no.
Els impostos no posa pas el senyor Panés o Foment del Treball.
No, té factors polítics o la i factors econòmics.
Sí,
perquè per què he de pagar jo i no pagar aquell senyor que contamina i fa el mateix?
Sí. Salvador, jo et diria que ara que arriba Nadal,
que tingui, poso una espelma.
Que tinguis fe.
Que tinguis fe.
Que tinguis fe, que ja això no algun dia igual passa. Igual, però sí. Però no, però bueno, però aviam, sí, no jo ho contesto tot, i sí que és cert com dius de que no és un tema purament empresarial. Nosaltres CECOT doncs no parlem de política, parlem d'empresa, d'economia, dels efectes sobre la renda dels nostres treballadors, parlem d'això, no de política. A mi m'és igual qui hi hagi. El que sí que és cert, i això no canvia amb qui hi hagi, és que això el que diu Salvador, el que única demostra és que les necessitats del sistema són tan grans, i ja, després entrem en les necessitats del sistema, insisteixo, són tan grans que necessitem ingressar o necessiten ingressar tot el que sigui possible. I després qualsevol manera d'ingressar és bona.
I aquesta passa a tots, no? Tots tenim necessitats.
Sí,
economia,
bueno,
diu.
Però no has dit abans que els diners són de tots.
Recursos escassos a finalitats alternatives, és a dir, sempre tenim més necessitats que recursos. Passa que tenim el que tenim.
Jo m'estic referint a com entres amb el com públic. Finances això. Vull dir, després si les necessitats sempre creixen, efectivament, però el que passa és que els ingressos o les fas créixer, el tema està en que si fas créixer els ingressos amb la mateixa velocitat o amb la mateixa proporció, et pots trobar que ofeguis el qui genera aquests ingressos, que en aquest cas és la població. Sigui empreses i sigui... Jo, que em toca a mi parlar d'empresa, que és a qui represento, doncs efectivament això els ofega. Per què? Perquè és que els obligarà a tindre que pagar més, i ho he dit abans, vull dir, si seguim d'aquesta manera d'aquí 10 anys mirarem a l'any 2025 i direm, ostres, el 2025, hòstia, allò era un paradís fiscal, perquè el ritme que anem, doncs necessitarem incrementar encara més els ingressos fiscals per fer front a la despesa fiscal que hi ha. La pregunta que em faig jo és, vale, d'acord, ja està bé, que vulguem, tots volem tenir bons serveis públics i que tot això ho volem tots, i els primers que ho volen són els empresaris i els treballadors de les empreses, perquè no vull diferenciar. Quan parlo d'empresa, parlo d'empresaris i treballadors. Vull dir, parlo de tots els que
també
col·laboren.
També són treballadors els empresaris.
Sí, però vull dir que a vegades sembla que l'empresari sigui només el propietari. No, jo em refereixo a la cèl·lula empresa, allà on passen una sèrie de coses.
A l'empresa estan treballadors i empresaris, estan tots junts.
Sí, per això et dic, sí. Vull dir, jo parlo en aquest sentit de l'empresa. No? Vull dir, aquesta cèl·lula que funciona, que genera riquesa, i la generen tant els empresaris com els treballadors. A vegades diem, no, és que l'empresari genera la riquesa. No, qui genera la riquesa és l'empresa, i la genera el treballador, doncs, quan està a la màquina fabricant, produint o posant aquell tornavís, aquell vis, on sigui, i l'empresari que s'ha jugat uns calés per intentar guanyar-ne més. I és absolutament legítim que així sigui. Clar, si anem apretant massa, doncs potser desmotivarem a que l'economia empresarial, doncs, sigui atractiva, sigui motivadora i que creixi, i després potser, només ho apunto, potser aconseguirem l'efecte contrari, no? Ara, jo proposo que, a part de mirar la part d'ingressos, que és la que sempre ens mirem, que també ens mirem la part de la despesa.
Sí, Valero, en este sentido,
sí, sí, no, i la segona, que era la primera.
La
segona era el tema de la productivitat. Sempre està lligat productivitat i salaris. El secret per augmentar els salaris és augmentar la productivitat. Però si no ens preocupem de la productivitat, serà molt difícil augmentar salaris. És a dir, si produïm i fem els mateixos pans cada any, difícilment podem donar més pa, perquè hi ha els mateixos. Per poder donar més pa, hem de fer més pa per hora treballada. No hi ha cap secret més?
No hi ha més.
I els països que donen més, Alemanya, Itàlia, França, és perquè la seva productivitat és més alta.
I com podem recuperar...
I els països que donen menys és, per exemple, Portugal, perquè la productivitat és més baixa.
Espanya, tant, Espanya.
Si no ens preocupem de la productivitat, que sembla que la ministra de Treball no ho fa, tindrem un greu problema, perquè després difícilment podem sustentar augments de salaris, perquè significaria, amb merma significativa del marge, aparició de pèrdues i tancament d'empreses.
I com recuperem la productivitat, senyor Panés, doncs, o com l'augmentem?
No, jo sí, sapigués. Si tingués la resposta, em faria un premi Nobel demà.
Però,
perquè això tothom en parlem, i parlem de la productivitat
i de l'absentisme. I de l'absentisme.
Un dels efectes que fa baixar la productivitat... No, és que estan molt lligats, eh? Sí. Un dels efectes que fa baixar la productivitat precisament és l'absentisme. Vull dir, i és una baixada directa, o sigui, és baixada en vena, vull dir, va directa. La productivitat...
Segurament que és en vena, perquè si és absentisme per raons mèdiques...
Sí, ha-ha. No, el tema de la productivitat. Bàsicament, la productivitat... incrementar la productivitat a nivell global la podem incrementar, i de fet, si medim això com a PIB, per prendre una mesura, l'estem incrementant, estem millorant la productivitat, però és que aquest no és una aproximació real. La productivitat seria per persona, i després, quan fem aquesta divisió entre la gent que hi ha, doncs la cosa ja no és la mateixa. És a dir, augmentar la productivitat incorporant més gent a treballar, l'empresa serà més productiva, en el sentit de que si fabrica tasses, doncs fabricarà més tasses, però amb més gent, amb la qual la productivitat no millorarà. El secret de la productivitat està en altres...
És augment de la producció que no de la productivitat.
Exacte. L'augmentar la productivitat implica, doncs, el que els mateixos recursos treguis més producte, o amb els menys recursos treguis els mateixos que està traient. I això tenim ara a l'abast una fórmula que potser fins ara no la teníem tant, i per això vam anar a Xina, molta gent va anar a Xina a fabricar, per molts motius, però un podria ser aquest, no? Tenim la tecnologia, tenim la capacitat d'automatitzar els processos productius, de redissenyar processos amb la indústria 4.0. Tenim una sèrie de coses que ens poden permetre l'augmentar aquesta productivitat. Què passa? Que podem fer un esforç amb això, i l'estem fent, les empreses estan fent, estan invertint, més les grans que les petites. Jo crec que l'any 2026 aquesta inversió en tecnologia creixerà. El repte és que la petita i mitjana empresa no es quedi fora d'aquest pas endavant d'incrementar, de millorar, d'automatitzar, de robotitzar. És un repte. El poso aquí sobre la taula, però esperem que la puguem aconseguir. Aquesta automatització, robotització ens pot permetre incrementar la productivitat, que automàticament queda rebaixada quan se't dispara el tema de l'absentisme laboral. A part de que l'absentisme laboral té unes conseqüències ja no només amb la productivitat sinó inclús en les pròpies finances públiques, eh? Vull dir que no és només una cosa que afecti a l'empresa, que sí, però a les finances públiques també, eh? Vull dir, quan aquella persona doncs està de baixa i no va treballar, també afecta a tothom,
tota la cadena,
una part és aquesta, sí, i l'altra les empreses.
L'any 92 ho pagava majoritàriament l'Estat, la Seguretat Social, i va decidir que ho pagués l'empresari. Del sí. quart al cinquè dia
sí.
ho pagarà l'empresari.
Sí,
no aprofita
sí.
en qualsevol moment no. d'habilitat.
Però encara, sí que paga, amb la qual també, vull dir que no ho veiem com una cosa que a vegades pot semblar, no, això, com que tenim aquesta mala fama l'empresa, no, això ho paguen aquests. No, al final ho paguem tots. Eh? Vull dir que això també va per aquí. Vull dir, el missatge anava en el sentit de dir ens afectarà a tots també, no és només...
Però el tema de l'absentisme és un tema de conscienciació de tots plegats, no? Sobretot el
sí, jo crec que és molt difícil.
És molt difícil mentalitzar el treballador.
Hi ha mesures, hi ha mesures que hem comentat abans, hi ha mesures per intentar reduir l'absentisme. Hi ha mesures per intentar i moltes d'elles podien sortir de la pròpia negociació col·lectiva, de com intentar lluitar contra això, no? Però bueno, et trobes que a la taula de la negociació col·lectiva una de les parts doncs, a vegades no reconeix aquest absentisme, amb la qual és difícil trobar solucions quan un això no ho reconeix. Això és una part. I l'altra part de la reducció de l'absentisme toca aspectes culturals.
Hi ha l'absentisme estructural, doncs, totalment.
Jo no sé si la paraula seria estructural, però jo diria que és que tots nosaltres, els nostres fills i nosaltres mateixos, potser hem canviat, som diferents fa un temps.
Però quines són les mesures per combatre-ho?
Aquesta part
ningú la sap.
No la sé.
Ningú la sap.
És un aspecte cultural, que és un canvi cultural de la societat, que jo crec que no hi ha mesures. És difícil trobar mesures a curt termini, sobretot. Hi ha altres mesures per pal·liar doncs, sí, els efectes de l'absentisme, doncs, amb la llargada de les proves, amb que doncs, certes proves doncs, es puguin, no tinguis que estar 5 mesos esperant a fer la prova i estàs només esperant a fer la prova. Potser es pot trobar solucions a que aquesta prova es pugui fer abans, amb la qual
mútues, tu saps,
amb les mútues, sistema privat de sanitat, es pot trobar maneres per reduir.
Agilitzar-ho tot.
Això es pot fer. Ara, no es fa. Clar, que diríem, es pot fer molt, però...
Propostes i idees n'hi ha, el que passa que s'han de posar en pràctica, no?
Amb el tema cultural que ell assenyalava, hi ha estudis que diuen que el fenomen de la malaltia mental és que les noves generacions senten i noten que aguanten menys el dolor. Aguanten menys les situacions d'estrès.
I la pressió.
I per tant, això provoca una incapacitat sanitària. Però això és un tema cultural, no és
sí,
un
sí,
tema
és
allà...
Cultural,
de que...
sí.
Això és... I això com es canvia? Pues, un tema cultural sempre són els canvis més difícils de fer, perquè necessiten molt de temps i no són immediats. Era com un exemple...
És...
De poder...
I que és una assignatura pendent...
I que potser no es produeix,
També potser que vagi a pitjor, no a pitjor.
Però clar, són aquestes coses que les veus començar, però si no hi posa remei, no posa solucions, la cosa es va fent gran i al final ens trobem una bola de neu com la que podem tenir ara, en aquest sentit,
com
no?
La gent de no res se fa una bola de neu ara, i a lo millor els meus pares o els meus avis, aquella bola de neu era un floc.
Però aquella bola de neu per la persona hi és, eh?
Yes.
No és inventada,
Per ell és patir de veritat, encara que no sigui res.
Valero,
és la confrontació...
Em permets que situï una mica els oients, sí, que estem escoltant la conversa de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Salvador Guillermo, que ara marxa perquè les seves obligacions laborals el requereixen, tot i que sigui dissabte.
En aquest cas són mèdiques, seria atletisme, però divendres a la tarda.
Molt bé. Doncs hi ha el Marcos Pardero, el Juan Carlos Valero, ens acompanya avui el senyor Xavier Panés, president de la patronal CECOP i també vicepresident de Foment del Treball. Valero, endavant.
Sí, jo volia introduir un altre element i és respecte a la projecció de la imatge dels empresaris, no? Vostè creu que el govern respecta prou els empresaris o que aquest aspecte, per exemple, en el Congrés és Junts qui equilibra una mica aquest respecte? Ho dic per exemple a Verifacto, no? S'anava a aplicar ara la factura obligatòria electrònica per les pimes, pels autònoms, per tothom, no? Al gener, no? I escolta, allò s'ha aturat perquè també hi ha hagut una oposició per part d'aquest grup que dona recolzament al president, almenys a l'investidura, no? I s'ha ajornat per donar més temps, no?, per adaptar-se, no? Respecte d'una banda i de l'altra banda introdueixo una altra qüestió. Aquí va venir el president del PP, el Núñez Feijóo.
Sí, Feijóo, sí.
I va dir que tenia, bueno, que feia una crida als vots dels seus, va dir, no? El Núñez Feijóo va dir textualment, i faig una crida a Foment, a Foment, on és vostè vicepresident?
Hi era.
Hi era vostè. Va fer allò, faig una crida als vots de vostès, no? O almenys els que representen, perquè s'acabi aquesta situació, diguéssim, en que viu el país. La pregunta és doble, com veu?
Dos temes. El tema del Verifacto, que deies tu. Aviam, aquí nosaltres ens trobaràs una mica diferents en aquest sentit. Nosaltres no estàvem, no estem, no aplaudim el fet de que el govern hagi prolongat el Verifacto. No l'aplaudim per un motiu, doncs perquè dona un missatge de sigui per les pressions de Junts o de qui sigui, és igual, però això no deixa de donar un missatge d'inseguretat jurídica potentíssim. Vull dir, tornem a donar una imatge de país una mica de panderet en certes coses, no? I una és aquesta: tu no pots dir que posaràs en marxa una cosa i 28 dies abans dir ara no ho faig. Doncs per què? Doncs perquè hi ha molta gent que ha invertit, les mateixes empreses de software, doncs, que han deixat de fer altres coses per dedicar-se a fer això perquè aquella data era una data límit. És una decisió que jo no aplaudeixo. No aplaudim, des de CECOT no l'aplaudim. Que hi havia coses que no estaven suficientment clares, doncs s'hagués pogut aplicar igualment i eliminant el règim sancionador durant aquell any, però que això permetés, doncs, perquè no deixa de ser també un avanç en quant a la digitalització de moltes empreses i petites empreses que això, doncs, servia i servirà, doncs, per això, no? Per la qual aquí la meva lectura és una mica diferent a la que s'ha transmès, no? El fet d'això de que aplaudim o no aplaudim a nosaltres, no ens trobaràs aplaudint a ningú o aplaudint-los a tots per igual. Jo no em considero votant de ningú, amb la qual cosa, com a CECOT, no votem a ningú. De fet, les empreses, aprofito per recordar que no votem, voten les persones, però no les empreses. Amb la qual cosa, a nivell de visions polítiques, no crec que tinguem massa a dir en aquest sentit. Vull dir, nosaltres el que estem és posant de manifest, doncs, les coses que ens sembla que són bones per les empreses i torno, sí, sí, quan dic empresa estic parlant d'empresaris, directius, treballadors, per l'empresa, que ens sembla que pot ajudar que el país doncs, millori i que tota la societat doncs, millori. I això és el que nosaltres anem. Jo que el senyor Feijóo es dirigeixi a uns o als altres, doncs, bueno, com una estratègia d'ell de màrqueting, doncs potser sí que li pot funcionar, no ho sé, no hi vull entrar en aquest tema perquè no, tampoc és que no m'ocupa. No m'ocupa. I m'he deixat alguna cosa per contestar-te.
Sí, si el govern respecta prou els empresaris, en general. Ho dic perquè hi ha una vicepresidenta...
Quin no govern, el d'aquí o el govern central?
És igual.
Mira, doncs doble, no, la pregunta doble.
Sí. Jo crec que en general... Sí, no és una qüestió de... Sí, jo crec que la resposta és que jo crec que en general sí. Sí, passa que hi ha opinions, i aquí ens aniríem a polítiques lligades a ideologies... que doncs l'empresari no el veuen bé i aquí doncs, evidentment l'extrema esquerra no veu bé la figura de l'empresari, però és que pràcticament ni de l'empresa, eh? Vull dir, amb la qual aquí sí, aquí en aquesta opinió doncs, que té l'extrema esquerra, sí. I a mi em sentireu parlar d'extrema dreta i d'extrema esquerra, eh? Vull dir, no em tallo amb això, perquè crec que existeix. Vull dir, normalment aquí sempre dibuixem l'extrema dreta i l'esquerra no, l'extrema esquerra hi és i en aquests moments està el govern d'Espanya, vull dir que a més està allà. Després, si el govern com a govern home, doncs hi ha una part del govern que sí, que manifesta clarament la seva animadversió cap al món de l'empresa, sí. Ja està. Ara, com a però jo crec que diferenciaria entre ideologies. L'extrema esquerra doncs, no, crec jo que no ha avançat i estem encara, es pensa que encara estem a la primera revolució industrial i que hi ha els empresaris amb el puro i els treballadors doncs, desgraciats i explotats, i això, gràcies a Déu i per sort, doncs, tots sabem que no és així i que hi ha moltes coses a millorar, sens dubte, ningú diu que no.
Jo voldria tornar al discurs que va fer de la nit de l'empresari. Va fer una reivindicació al retorn al que s'anomena la gran política, no? Deixem de tant soroll, de tantes picabaralles, de tantes guerres entre partits. El Marcos deia abans de començar el programa,
sí.
La partitocràcia, no? I mirem pel ciutadà, no? Senyora, aquest consens que hi va haver durant la transició de pactem, consensuem, tirem endavant el país. Això és la gran
jo
política.
No, tampoc m'ho referenciaria cap a cap punt històric determinat. Vull dir, no escanyori res de la transició ni de deixar enyorar. No, jo el que simplement trobo a faltar i enyoro, i jo crec que molts empresaris i treballadors d'empreses enyoren, és que es posin d'acord els polítics per tirar endavant els reptes i les coses pràctiques del país. I això és el que s'enyora. I el que no s'entén... De fet, el 50%, pràcticament el 50% de la població, podríem pensar que ho entén així perquè s'abstén. Vull dir, poca broma. I és el que... Però després, clar, una vegada passat aquell dia de les eleccions, que tothom es queixa de l'abstenció, ja no ens n'oblidem, no? Però, bueno, però pot tindre moltes lectures, ho sé, estic generalitzant, ho sé, però, bueno, però una part, potser, jo només ho poso aquí sobre, potser és per això, no? I és perquè acabem parlant de política tots, quan jo crec que no tindríem que parlar de política, i corregeixo la paraula perquè tenia raó. Vull dir,
de picabaralles polítiques, picabaralles, no?
O de partit, o de política de partit, no?
I demà, després això deu portar que creixin els extrems també, no? Vull dir que millor...
Jo el que trobo a faltar és, i jo com no parlo en veu personal meva, sinó en veu d'altres, que jo al fi i al cap només represento altres, jo no pinto res, el qui pinta és l'entitat, el col·lectiu. Jo crec que sí, que trobem a faltar en general, i no poso etiquetes a un i als altres perquè ho trobem a faltar a tot arreu, és aquesta voluntat d'arribar a acords pel bé comú. pel bé comú. Vull dir, nosaltres a CECOT sempre hem sigut uns grans defensors d'una cosa bueno, que sembla que no existeixi o que sí, no ho sé, però que no li donem el valor que té, i és de la societat civil. I la societat civil és un grup de gent que s'uneix i que treballa per un bé comú, un bé propi. I la societat civil és tant un partit polític, societat civil, com el Palau de la Música o com una patronal com nosaltres, no?
Sí.
Marcos, li volia preguntar... Acabem ja, 39 minuts.
Un sector molt concret de l'economia, veurà per què, de la construcció i de la construcció d'habitatges. Li volia preguntar si vostè considera que falta oferta a la construcció d'habitatges i sobretot el per què falta aquesta oferta. Perquè sempre s'acostuma a parlar d'aquesta manca d'oferta a l'hora d'explicar per què els habitatges tenen el preu que tenen. I volia preguntar-li això, si falta oferta, per què falta oferta?
Aviam, que manca oferta està clar, perquè hi ha gent que vol ocupar pisos i no els troba, el qual falta oferta. El qual per mi és una gran oportunitat, també, sense voler reduir en absolut les dificultats que això genera, en genera molta gent, els nostres fills, els nostres, això evidentment que és així, no? Però com a sector econòmic crec que és un sector econòmic que té que créixer, i té que créixer perquè s'han de fer pisos. L'única manera de solucionar això és fent pisos. Si tu no tens pisos i necessites pisos, doncs és bastant fàcil, has de construir pisos, i això vol dir que el sector aquest, doncs, el que passa que fer un ou ferrat el pots fer en 3 segons, un pis tardaràs doncs 2 anys. Qual hem de tindre paciència, perquè això no té una solució immediata.
I s'ha de facilitar també que es pugui.
I mentrestant s'arribi aquí, clar, s'ha de facilitar, doncs, a nivell...
Si l'administració posa obstacles com els que tenim aquí moltes vegades...
Però són obstacles que abans no existien i si existeixen ara. Vull dir, no es parlava d'una manca d'oferta fa 15 anys, per dir alguna cosa. No hi havia
perquè tampoc tenies tanta gent. I pensa que ens ha arribat molta gent, gent que vol anar a viure, gent que necessita un habitatge on viure, no? Això per una banda. Per una altra banda, hi ha altres factors doncs, que també no oblidem que va haver-hi una crisi immobiliària que també va deixar la gent una mica de dient, ojo, aviam, vaig a fer una altra cosa, no fos casca. Vull dir que aquí també hi ha un risc que tu no volies assumir. I per altra banda, les dificultats de construir a nivell de crèdit, doncs, també hi són. Vull dir, i que després acusem a l'administració de que no ha fet aquest habitatge públic quan el tenia que haver fet i tot això. Que tampoc era tan fàcil, Vull dir, les coses com siguin. A vegades també ens dediquem a dir sempre que la culpa és dels altres. I a vegades no és tan senzill.
Ens queda un minutet, Valero. Sí, no, sí, molt breu, i el senyor Panes també.
La crisi d'habitatge, però també el president de Foment fa uns dies va fer una crida a arribar a un pacte nacional per la immigració per acobrir 1.400.000 puestos de treball que haurien de ser per immigrants, no? Vostè què pensa? Com s'ha de regular? Perquè ja la Catalunya dels 6 milions s'ha acabat, ara som 8 milions i anem cap a 10 milions d'aquí no res.
Va, un repte, se'n van els 30 segons.
Parlar en 30 segons el problema de l'immigració, això sí que és un repte.
Vale, és que tu també.
No, però aviam, no, el tema de l'immigració no és que sigui un tema que es pugui resoldre, perquè no s'ha de resoldre, és un tema que existeix. La gent ve, i benvinguda sigui, que necessitem gent per treballar, i el que hem de fer és intentar donar una solució en això, i que evitar, doncs, que hi hagi gent que vingui i no tingui feina, que després és el que ens crea problemes. I aquí jo crec que el president Sánchez Llibre, doncs, tenia molta raó quan feia veure, doncs, que en aquest problema de la immigració les patronals, les entitats empresarials, tenim molt a dir i tenim molt a fer, perquè al final el que venen a buscar la gent que ve al país que segur que no marxen per gust, és feina per tenir uns ingressos i tirar endavant la seva vida.
Doncs
i
queden això. Més reflexions sobre el tema, el que no queda més temps, senyor Xavier Panés. Moltíssimes gràcies per estar aquí dissabte amb nosaltres.
No,
el president de la patronal Foment, de FECOT, i vicepresident de Foment del Treball, això sí.
Moltes gràcies.
Bona tarda, moltíssima sort i molt bona entrada d'any.
Si no és veritat, estem ja al Nadal, que tingueu també tots un bon esforç.
Valer, moltíssimes gràcies. Marcos també, gràcies. I el Sau de Guillermo també, molt bon cap de setmana. Dissabte acabem les converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.